Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 30 de març del 2024. Vinga, que fa ja hora i mitja ben bona que brilla el sol per l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins prop de 7:45 de la tarda. Dissabte de Setmana Santa, pendents de mirar el cel, per cert, després del temporal de les últimes hores, avui ha de ser un dissabte en principi tranquil, tot i que reactiva el temporal de mar a la tarda vespre, vindran ruixats, vindrà ben important, sobretot, insisteixo, entre aquesta nit i demà, per tant, precaució. De seguida ens ho explica i ens ho pama tot plegat el Martí Oliveres. Va, que de seguida us posem al dia de l'actualitat d'un dissabte sant i de descans per tanta gent, descans merescut, per què no dir-ho, un dia que s'aixeca amb una llum que, per cert, no serà la mateixa que demà, perquè no oblideu, avui és aquell dia que tots farem veure que és normalíssim, però que no té cap sentit, en què es volatilitza una hora. A les dues seran les tres, aquesta pròxima matinada entrarem oficialment a l'horari d'estiu, cosa que farà que demà a aquesta hora tot just faci mitja horeta que ha sortit el sol, però que, a canvi, la tarda s'allargui fins a 9:15 de la nit. Per tant, dia internacional de canviar les busques del rellotge, aquells que encara en tingueu. En aquest sentit, convenció, com deia, a la qual tots ens hem acostumat, però que no deixa de ser increïble. Farem veure que tot és normal. Està bé que el santoral ens hi acompanyi. Com recorda avui el Quim Monzó, La Vanguardia, diu que és Santa, avui és Santa Maria Restituta Kafka. El nom reconeix Monzó que li hauria agradat posar-li a la seva filla en el cas d'haver-ne tingut alguna. Kafka, a sopar. Doncs això. De seguida us posarem el dia i al damunt de la taula l'actualitat, però em permetreu un minut per recordar una figura que ahir centenars de persones van voler dir adéu. Ahir va ser a Barcelona, a Sancho de Ávila, la cerimònia de comiat a la periodista Anna Pérez Pagès, qui els últims anys a BTV havia defensat el famós Àrtic, programa de referència de divulgació cultural amb aquell icònic sofà vermell. Però persones, sobretot, que havia trepitjat escenaris, sales de concert, presentacions de llibres, exposicions, com ningú. Especialment per la ràdio, que era una de les seves grans passions, per la Com, per Catalunya Ràdio, per Ràdio 4 o per la mateixa BTV. El comiat d'ahir de l'Anna Pérez Pagès, multitudinari, que va deixar petita la sala de vetlles, ple de periodistes, però també d'actors, de músics, d'escriptors, va ser impressionant. L'havia planificat i escrit ella mateixa, gairebé com un programa, com una secció a la ràdio. L'esplèndida Anna Guitart va posar-li veu a les paraules que l'Anna Pérez Pagès havia estat redactant fins poc abans de morir a l'hospital, en una habitació mirant al mar. Les dues, les Annes, amigues des de feia dècades, són un duet dels que no n'hi ha gaire als mitjans. Apassionades pel que fan, però des de la tendresa i no des de l'estridència. Des d'un somriure gegantí en el qual un s'hi pot recolzar i esperar tranquil·lament a ser desarmat. Però mai des de l'ampulositat de qui busca ser el protagonista amb preguntes punyents, sinó d'aquell que espera pacient que sigui el convidat qui vagi, en fi, obrint portes i finestres fins a mostrar, si és que així ho vol, el moll de l'os. En això són, eren, com dues ànimes bessones. I de nou es va veure ahir quan la Guitart va convocar des de l'emoció l'Anna Pérez Pagès amb les seves pròpies paraules. Avui, que la Guitart, per cert, li dedica un article imprescindible, preciós, al diari Ara. Després d'això, el seu amic Maiol Roger va posar-li música a través d'un piano que no va saber fins poques hores abans que havia de tocar al tanatori, perquè així ho havia demanat ella mateixa. I finalment, un àlbum de fotos vital amb els Pet Shop Boys com a banda sonora, recordant que la vida sobretot es ve a ballar-la. De fet, l'última de les fotos d'aquest àlbum era una frase pintada en una paret que diu "Life is better dancing together". La vida és millor si ballem junts, que és just l'eslògan que hi ha imprès a la paret de la discoteca que hi ha just davant per davant del tanatori de Sancho de Ávila, on ahir l'acomiadaven. Life is better dancing together. Així d'irònica, així de brillant, la vida i la mort, l'alegria i el dolor. No és d'estranyar que ara el Teatre Lliure estudiï una petició que de fet han fet els seus amics, que és que es dediqui una butaca vermella al seu nom. Seria la primera persona que ho té. I seria un homenatge preciós d'algú que probablement mai hauria buscat un protagonisme així. L'energia del comiat d'Anna Pérez Pagès és un regal. El darrer que va fer. En un món tan ple d'egos i fins i tot de males praxis com és el de la comunicació, la humilitat i la tendresa com a resposta. La feina, l'amor, un somriure ample rere les seves ulleres. Una congregació de gent molt diferent que es van trobar per sorpresa, perquè molt pocs realment sabien que estava tan malalta. Sorpresa també per celebrar-la, perquè tots, alguns més conscients que d'altres, havíem estat conquerits en el seu dia per aquesta manera de fer i aquesta manera de ser. Des d'aquí, per tant, gràcies també per tot. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de la coincidència del temporal Nelson amb Setmana Santa. Aquesta nit les pluges tornaran a ser generalitzades. Mentrestant, Protecció Civil manté l'avís de perill de la mar. Això després que les últimes hores hagi malmès platges i passejos marítims. Les pluges també han obligat a suspendre algunes processons.
Precisament sobre això, per segon any consecutiu, el Papa Francesc no ha presidit el Via Crucis de Divendres Sant al Coliseu de Roma per motius de salut, degut als problemes respiratoris que arrossega. El pontífex, sembla, hauria preferit reservar-se per la missa Urbi et Orbi, que es farà demà al Sant Pere del Vaticà.
És relacionat amb el turisme de Setmana Santa. TMB ha instal·lat uns cartells per risc d'atrapament a les escales mecàniques de la sortida del metro de Sagrada Família. El motiu són uns vídeos, tendència a TikTok, en què els usuaris col·loquen el mòbil a les escales perquè es vegi de fons la basílica a mesura que van pujant.
Als Estats Units, en marxa les tasques per enretirar la runa del pont del port de Baltimore, que es va ensorrar dimarts després que un vaixell enxuqués. La intenció és reobrir el pas tan aviat com es pugui, perquè és un dels ports més importants de mercaderies dels Estats Units i 12 vaixells hi han quedat bloquejats.
I aquesta matinada hi ha canvi d'hora. Les dues seran les 3. Amb les eleccions europees a l'horitzó s'ha reobert el debat sobre el canvi d'horari d'hivern al d'estiu. Entitats contràries pressionen perquè el 2026 sigui l'últim any que es canviï.
Esports, el Barça torna avui a la Lliga després de l'aturada de les eleccions en partit a les 9 contra les Palmes a Montjuïc. Ferran Torres i Cancelo estan a punt per reaparèixer i Christensen continua de baixa. Segona, l'Espanyol empatat a 0 aquesta nit al camp del Burgos i depèn els resultats de l'Eibar i l'Elx per continuar en posició d'ascens directe. I Nigel Hayes-Davis és el primer jugador a anotar 50 punts en un partit d'Eurolliga. Ho ha fet a la victòria d'aquesta nit del Fenerbahçe, que és el seu equip, sobre l'Alba de Berlín per 103-68.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, aquest cap de setmana és gros, de Setmana Santa, i amb els ulls posats moltíssima gent al cel i al mar. Tant que la inestabilitat meteorològica s'ha convertit en la protagonista dels dies festius més importants de la primavera. Ja fa dies que el temporal marítim fa mal a la costa, amb afectacions als passeigs marítims importants en alguns municipis del litoral, però a partir d'aquesta tarda i aquesta nit, a la mala mar s'hi tornarà a sumar la pluja i la neu a bona part del país. Tot plegat arran del temporal Nelson, que està afectant bona part de la península amb fred, pluja i vent, i que ara no, però tornarà a fer la guitza tant aquells que estan de vacances, que han marxat de casa buscant bon temps, com els que volen gaudir de les activitats típiques d'aquesta època de l'any que es fan a l'exterior, com les processons o fins i tot les passions. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb el mar, que dijous ja ens deixava la tràgica notícia de 2 morts en una platja de Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat encara avui per un avís per temporal marítim a partir del migdia.
Sí, i demà reforça aquest temporal de mar. Tot i que ara vagi transitoriament a la baixa, compta a partir d'aquesta nit, especialment demà, un diumenge delicat amb onades que poden trencar amb força totes les platges de Catalunya fins a 3 o 4 metres d'altura. En aquest sentit, l'avís de mar s'intensifica per part del Servei Meteorològic de Catalunya per demà diumenge. Per tant, molta precaució. També aquest onatge acompanyat de ventades fortes en zones de muntanya, però també es notarà molt aquest vent de garbí del sud-sud-oest a moltes platges i, a més, acabarà plovent. Serà una tongada de pluja repartida en 2 episodis. La primera part de pluja, aquesta nit, és quan arriba la pluja més general i més intensa en trams de la costa. Per precaució, Costa Daurada, Costa Barcelona, fins al Maresme o fins a la Selva Marítima, perquè poden arribar des del mar algunes tempestes fortes aquesta nit pels vols de l'hora de sopar i fins a mitjanit. Després de matinada, la pluja generalitza, sense ser un episodi molt important, però que sí que pot deixar de 10 a 20 litres a moltes comarques, i després, demà al matí, una treva per tornar a ploure a partir del migdia. Per tant, sobretot migdia i tarda de diumenge, la segona tongada de pluges, acompanyades, com dèiem, d'aquest temporal de mar important a tota la costa, el vent, i en espera que millori la cosa de cara a dilluns de Pasqua.
De cara a algunes d'aquestes activitats, per tant, a partir d'aquesta nit hi ha complicacions amb les pluges, demà també, i especialment demà a la tarda, operació tornada en el cas que sigui així. L'altre focus del cap de setmana, com dèiem, és el vent. Aquesta matinada Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta pel risc de ratxes fortes, que en les últimes hores s'han notat especialment al Pirineu. A partir de quan s'espera que torni a bufar amb força, Martí?
Doncs sobretot demà al migdia. A partir del migdia tornarà a bufar amb força, coincidint amb aquest temporal de mar. De les últimes hores destaquen cops de 70-80 km per hora en zones de muntanya. També a l'Alt Empordà s'han superat els 70 km per hora per bou. Per tant, de moment encara ratxes d'això, 60-70-80 km per hora, en espera que demà es puguin superar puntualment el 100 en zones més exposades, com els punts típics de la Costa Brava, cap a Cap de Creus, i també en zones més altes com el Pirineu. Per tant, precaució amb ventades, mala mar i aquest episodi de pluges, que sí que és veritat que cau en Setmana Santa, però és molt benvingut en temps de sequera.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
De l'episodi que ens espera els pròxims dies i de les precaucions, sobretot, a tenir en compte, en parlarem també en temps de tertúlia, a quarts de 10, amb la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font. Això el que ens espera les pròximes hores, però els darrers dos dies, el temporal, especialment el de mar, ja ha fet força mal a molts punts del litoral. Una de les zones més afectades és la Costa Brava. Al Baix Empordà, l'Ajuntament de Calonge i de Sant Antoni han hagut de tallar un tram del passeig marítim després que el temporal directament ha engolit la platja sencera. Avui veiem les imatges també precisament al diari de Girona i són impressionants. El mal temps, a més, ha fet caure una palmera, ara estan a l'espera de saber què hi posen com a barrera. Ho ha explicat el regidor de platges, el senyor Molina, que reclamava l'esperat projecte dels espigons i que s'hi posi sorra nova.
El projecte el que diu és que protegirà que les corrents no se'ns emportin tota la sorra cap a Palamós. També s'haurà de fer una gran aportació de sorra, perquè és mig milió de metres cúbics de sorra que s'haurà de portar a la sorra nova, que ara estan buscant a veure quina sorra, perquè tampoc es pot posar qualsevol sorra, s'ha de ser el gramatge i l'ovalació idèntica o pràcticament idèntica a la que hi ha.
És Raoni Molina, regidor de platges. A Barcelona, la platja de Sant Sebastià també ha perdut gran volum de sorra, també han quedat a la vista algunes canonades, s'han descalçat algunes dutxes i això ha obligat a l'Ajuntament a col·locar tanques a les platges que han perdut més sorra d'aquesta per impedir que la gent hi accedeixi. I Sitges o Mataró també han hagut de fer el mateix. Tot això després que dijous, recordeu, morissin ofegades dues persones a la platja del Miracle de Tarragona. Un noi de 16 anys que s'estava llançant a l'aigua des d'una zona de roques, tot i que està prohibit fer-ho, i l'altre, un turista alemany que es va llançar a l'aigua per intentar salvar-lo, precisament. A banda, però, del temporal marítim, la pluja ha anat fent també les últimes hores en alguns indrets, és el cas de Ponent o les Terres de l'Ebre, on ahir els ruixats es van deixar notar tot just a l'hora en què hi havia programades les processons de Setmana Santa. De fet, a Lleida no es va poder fer ahir la processó del Sant Enterrament, com era habitual pel ruixat. L'acte s'havia de fer cap a 8:45, però finalment només es van poder reunir dins l'Església de la Sang per fer una pregària com a acte de comiat d'aquesta celebració religiosa. També a Tortosa va passar el mateix, van poder fer la processó del Sant Enterrament, però dins l'Església. I a Tremp, en canvi, sí que van poder sortir a desfilar, però ho van haver de fer un recorregut més curt. Fora de Catalunya, també, com sabeu, s'han hagut de suspendre part dels actes a ciutats on la festa, en fi, és patrimoni importantíssim, com el cas de Sevilla, on la majoria de germandats dijous ja van, i divendres van optar per no sortir arran de la pluja. Pràcticament un quart de 9 del matí, i a tot això el món catòlic, ara que parlàvem de processons, sobretot està pendent de la salut del Papa Francesc, que ahir, per segon any consecutiu, no va presidir, i això és molt transcendent, el Via Crucis de Divendres Sant al Colosseu de Roma. La causa va ser la mateixa que l'any anterior, motius de salut. Recordem que ara fa un any acabava de sortir de l'hospital, això sí, per una bronquitis severa, i aquesta vegada no. Segons el breu comunicat que ahir va emetre el Vaticà, el pontífex preferia reposar i reservar-se per, sobretot, la gran missa, que és Urbi et Orbi, demà a la plaça de Sant Pere, ni el Sant Martí.
Sí, va ser una decisió presa molt a última hora. De fet, ja estava col·locat al sofà des d'on Francesc ha havia de seguir aquest via crucis i també tenia a punt el text que havia de llegir on demanava la pau, pregava pels infants que passen fam per culpa de la guerra i també per les dones que són víctimes de violència.
Tota la premsa italiana avui se'n fa ressò d'aquesta qüestió. L'Estampa parla del via crucis del papa fràgil. Il Corriere de la Sera fa èmfasi en la imatge de la butaca buida i tant la República com il Fatto Quotidiano subratllen que la decisió es va comunicar quan quedaven de fet pocs minuts per l'inici de l'acte.
Abans d'ahir ja es va veure un papa cansat i feble quan va presidir la missa de Dijous Sant en una presó de dones de Roma. També ahir a la cerimònia de la Passió a la Basílica de Sant Pere. Amb tot sí que va mantenir aquestes activitats, però també és cert que els darrers mesos ha deixat de participar d'alguns dels actes litúrgics. Últimament, Francesc, de 87 anys, ha tingut alguns problemes respiratoris.
Recordem que, en tot cas, el Via Crucis d'ahir al Colosseu és, juntament amb la missa de Pasqua de demà diumenge, un dels actes litúrgics més importants de l'any pel pontífex. Veurem si demà el pot presidir o no. Un quart de nou del matí, tornant al pont de Sabana Santa, les pluges que s'esperen per les pròximes hores és cert que poden condicionar i bastant l'operació tornada que s'espera demà i dilluns. Un retorn de les vacances d'aquest pont que ha de ser, com a mínim, ja per la quantitat de vehicles delicat. D'una banda, com dèiem, pel factor a temps, amb aquests ruixats que han d'anar a més a partir de demà, però també perquè s'espera que sigui una operació potser menys esglaonada que la sortida pel que fa al volum de cotxes que circulin per les principals carreteres del país. Tot i que el Servei Català de Trànsit compta amb que alguns ja enfilaran cap a casa demà, es preveu que el gran gruix de la mobilitat es concentri dilluns de Pasqua. N'haurem d'estar pendents en les pròximes hores de com influeixen els ruixats de tot plegat, quina és la situació a les carreteres. Tot això en una operació sortida que Trànsit tanca amb sensacions positives, amb un bon balanç, consideren, perquè no hi ha hagut víctimes mortals, i això que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 600.000 cotxes. En aquesta línia, Trànsit diu que els carrils addicionals habilitats a l'AP7, tant en sentit nord com en sentit sud, per facilitar precisament la sortida de la capital catalana, van funcionar bé. Víctor Cullell.
Trànsit defensa que han servit per descongestionar aquesta autopista important i que no hi ha hagut cap accident en aquests carrils extra. Això sí, tot i l'optimisme, hi va haver algunes hores del dia amb circulació complicada, sobretot al migdia, quan van arribar a acumular-se fins a 5 quilòmetres al conjunt de la xarxa de carreteres, però això és força per sota dels 150 quilòmetres que es van viure tant dijous com divendres sant de l'any passat. La P7 va ser la protagonista de les retencions d'ahir, però també n'hi va haver a la C16, la C17, la C32, la C31 i la N340, que no comptaven amb carrils addicionals.
I en plena Setmana Santa, quan, segur que si us hi heu passejat ho heu notat, Barcelona acull milers i milers de turistes que venen de vacances, atenció, aquesta notícia és que és increïble, de veritat. TMB ha hagut d'instal·lar uns cartells a la sortida d'una estació de metro concreta, que és molt visitada precisament per als turistes, que és l'estació de metro de Sagrada Família, i és un cartell que quan el mires no dones crèdit de per què existeix aquest cartell. És un cartell en què demana, TMB, que ningú col·loqui i recolzi el seu telèfon mòbil als graons de les escales mecàniques. Les escales mecàniques que van pujant amunt, O sigui, que no col·loquis, hi ha una imatge gràfica, que no col·loquis el mòbil allà a les escales. Per què es decideix TMB fer aquest cartell? Doncs el motiu és que hi ha una tendència del món dels influencers que ha anat increixendo, sobretot de turistes estrangers, que deixen el telèfon a les escales mentre estan pujant, es posen a gravar, i així apareix la imatge al darrere de la persona en qüestió, de l'influencer en qüestió, i mica en mica va apareixent al darrere la Sagrada Família. Va apareixent mica en mica al darrere. Aquests vídeos s'han fet virals a les xarxes, sobretot a TikTok i a Instagram, i ara TMB demana a la gent que no ho faci, perquè això, primer, que pot provocar aglomeracions que entorpeixin el pas, però que també pot tenir, òbviament, problemes de seguretat, Nil.
Sí, són vídeos d'uns 10 segons de durada, que és el que es triga precisament a pujar amb les escales mecàniques des del vestíbul i fins que ja es veu la Sagrada Família a l'exterior. Uns vídeos que han fet una efecte crida. Cada vegada hi ha més persones que es volen gravar amb el monument barceloní de fons, però amb aquest escenari concret, amb la sortida de l'estació de metro. De fet, hi ha usuaris que qualifiquen aquesta escala de sortida sortir d'aquesta boca de metro com la més bonica de la xarxa. Sobre els panells que ha posat TMB a causa d'aquesta nova tendència, són cartells cridaners de color, amb fons de color groc, que apareixen al vidre de les escales mecàniques i diu en català, castellà i anglès que si deixes el mòbil a les escales i després l'has de recollir, hi ha d'una banda aquest risc d'aglomeracions i també d'atrapament tant de l'aparell mòbil com de les mans a l'hora de recollir-lo, tant un punt les escales pleguen en arribar a l'exterior. Ahir fins i tot els vigilants de seguretat del metro en aquesta estació van haver d'aturar algunes estones les escales mecàniques perquè l'acció es repetia contínuament, una vegada i una altra, molts dels turistes que arribaven a la Sagrada Família i que sortien per aquella boca del metro volien fer aquesta gravació.
És increïble. O sigui, haver de posar un punyetero cartell. Des d'aquí, clar, la reflexió... Jo tinc un dilema ètic de si cal posar el cartell. Perquè si vols deixar el teu mòbil allà i que rebenti quan pugen les escales, doncs mira, és problema teu. I fins i tot un cert darwinisme social. Si algú no té millor idea que haver de posar un mòbil a una boca de metro mentre estan pujant les escales, ja s'ho trobarà, si s'hi queda enganxat. Per cert, encara vinculat al turisme, la Generalitat avisa que abans de les eleccions del 12 de maig vol evitar que els propietaris que tenen un pis esquivin el límit de lloguer oferint contractes de temporada que queden fora de la norma. Ho ha dit en una entrevista a la CNN la consellera de Territori, Esther Capella.
Estem buscant les eines jurídiques necessàries. És evident que no podrem fer una llei amb tots els ets i uts que és la tramitació parlamentària d'una legislació, però buscarem la manera d'evitar aquest frau de llei.
Capella diu que volen tirar endavant la mesura després que s'hagin adonat que cada dia desapareixen del mercat moltes ofertes de lloguer permanents. 8:21 minuts, una Setmana Santa que, com és habitual, amb accent important també a la seguretat. Des de divendres passat, coincidint amb l'arribada de més turistes i també dels actes religiosos de Setmana Santa, per tant, concentracions de persones, com és habitual cada any, els Mossos d'Esquadra van activar un reforç del nivell 4 d'alerta antiterrorista. La policia, per tant, que extrema les mesures a monuments, precisament com la Sagrada Família, estacions de tren, aeroports, llocs de culte o zones especialment turístiques. I, de fet, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra no descarten allargar aquest nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista més enllà de dilluns a Pasqua, tot plegat pel creixent context de tensió a escala internacional, tot i que els Mossos ho desvinculen, això sí, de l'atemptat de fa una setmana a Moscou, i que sí que ha fet que altres països europeus, sense anar més lluny, França, Itàlia o Bèlgica, hagin reforçat la vigilància. Però recordem que tot plegat coincideix amb que aquesta setmana l'Estat Islàmic ha fet una crida oberta a atacar els Estats Units i Europa com a resposta a la guerra del Pròxim Orient. Avui, que és molt interessant, el que explica precisament en aquesta lluita antiterrorista el diari El Mundo sobre les maneres en què es financia el jihadisme. Segons confirmen el diari fonts de la policia espanyola, el terrorisme jihadista recorre cada cop més a les criptomonedes per finançar la seva activitat. La policia espanyola reconeix que troba rastre de criptos a la majoria d'operacions antiterroristes que fan a Espanya. De fet, la Guàrdia Civil en va trobar també dijous passat quan van detenir un presumpte jihadista a Barcelona. Aquesta moneda digital, diu El Mundo, és més difícil de rastrejar i els terroristes s'aprofiten de la seva opacitat i pel fet que moltes de les plataformes de criptomonedes tenen seu a països com els Emirats Àrabs, com Dubai o com l'Iran, amb un historial, diguem-ne, de poca cooperació en matèria antiterrorista. He dit que la informació venia del diari El Mundo, és del diari ABC, aquesta que vincula el finançament dels grups terroristes com ha estat Islàmic amb les criptomonedes. De fet, ara que parlem de crims virtuals, l'Agència de Ciberseguretat avisa que Catalunya està en alerta per ciberatacs geopolítics. Segons llegim avui el periòdico, els cibercrims s'estan adaptant a les noves realitats digitals i això els permet ser més efectius i tenir més impacte. Apunten que davant d'una societat més connectada cada vegada es faran servir mètodes més sofisticats per atacar les relacions entre organitzacions. Això quan el 2022 es van comptabilitzar 4,4 milions d'atacs a l'administració de la Generalitat.
Una xifra, apunta el diari, que ha anat creixent de forma exponencial any rere any i que, de fet, s'ha duplicat des de la pandèmia. El secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Marc Realp, explica al periòdico que l'atac que més por fa a una administració és el del ransomware, en què t'encripten informació i et demanen un rescat per recuperar-la, un cas que ja hem vist, per exemple, a l'Hospital Clínic o a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per això l'Agència de Ciberseguretat treballa per continuar detectant i eliminant els riscos. Per fer-ho fa servir la intel·ligència artificial, que els permet ser més eficients a l'hora de supervisar les xarxes i predir amenaces. Fa uns dies la Generalitat ja va anunciar una inversió de 232 milions d'euros, precisament per fer front al risc dels ciberatacs.
I ara, com parlàvem del risc del terrorisme o de la radicalització jihadista, a França han crescut també les amenaces de radicalització islamista a les escoles. De fet, la tardor passada es van rebre 800 falses alertes d'atemptats o d'atacs bomba en escoles i institut, i fins aquest mes de març ja en són més de 300. Per això, aquestes setmanes els mestres de centres escolars a França han sortit sobretot a protestar perquè diuen que estan desprotegits davant dels atacs, i sobretot després de l'assassinat d'un professor d'institut el mes d'octubre passat, atacat amb un ganivet per un antic alumne radicalitzat. Aquesta setmana el Ministeri d'Educació, de fet, ha fet tancar les aules virtuals de manera temporal fins a finals d'abril perquè s'hi publicaven contínuament amenaces contra els mestres. A més, ahir la ministra d'Educació, Nicole Belloubet, va anunciar que crearà uns cossos mòbils de seguretat escolar que donaran suport als centres que es trobin davant de situacions de tensió per radicalització.
Desplegaré una força escolar mòbil nacional que es desplaçarà a les escoles que estiguin patint dificultats. Aquesta força permetrà que aquests centres facin front als seus problemes durant un període de temps llarg. Això està enfocat a tranquil·litzar els professors i equips educatius. És absolutament essencial.
Aquest equip el formaran inspectors d'educació, directors dels centres educatius i psicòlegs que es desplaçaran cap als instituts que estiguin vivint episodis de violència amb la missió de calmar els ànims. I ara que parlem del perill d'atemptats jihadistes a Rússia, recordem que és una setmana després de l'atemptat a Moscou. El Servei Federal de Seguretat, l'FSB, diu que ha frustrat un atac terrorista a la regió de Stavropol, al sud-oest del país. Segons l'agència de notícies russa TASS, l'haurien planejat tres ciutadans de l'Àsia Central que volien fer detonar un explosiu en una reunió multitudinària. Les autoritats han entrat a casa dels detinguts i han trobat components d'una bomba i substàncies químiques. Ara el Departament d'Investigació de l'FSB ha obert un procés penal per terrorisme. Això el mateix dia que els serveis d'intel·ligència del Tadjikistan anunciaven la detenció d'una quinzena de sospitosos d'haver estat vinculats precisament amb l'atemptat de Moscou. En espera de confirmar aquesta suposada participació, les autoritats confirmen que tenien previst atemptar també contra la ciutat de Bagdad, als afores de la capital tadjika. Se'l relaciona també amb Estat Islàmic. Fins ara, Rússia ha detingut almenys una dotzena de persones per l'atemptat de Moscou. De fet, en les últimes hores, la justícia russa ha decretat presó pel novè dels sospitosos.
És un home de 24 anys, aquí s'ha enviat entre reixes de forma preventiva durant 2 mesos. La decisió es va prendre ahir després d'una vista a porta tancada, com totes les audiències vinculades a l'atemptat. Mentrestant, l'últim balanç de víctimes ja frega els 150 morts i els ferits en són 180.
I mentrestant, el taulell internacional que continua trontollant, encara ressonen en les últimes hores les paraules, ara que parlàvem de Rússia, de les últimes hores del primer ministre de Polònia, Donald Tusk, qui va ser president del Consell Europeu, el líder polonès que va advertir ahir en una trobada amb periodistes que ens trobem en una època de preguerra a Europa. I afegeix que no exagera, que cada dia és més evident. De fet, és una resposta al president Pedro Sánchez, que en l'última cimera europea li hauria demanat a Tusk que rebaixés el to bèl·lic. I va avisar que la guerra ucraïna es pot allargar, demana que es compleixi el compromís de l'OTAN de dedicar-li el 2% del PIB a la despesa en defensa i intensificar l'ajuda a Kiev per evitar escenaris pessimistes, diu. Doncs precisament sobre l'OTAN, la informació que ha marcat les últimes hores és la que sortia ahir publicada al diari El País, que l'estació naval de Maó, a l'est de l'illa de Menorca, s'ha convertit en la tercera base permanent de l'OTAN a Espanya. I per tant s'assuma així les bases de Rota a Cádiz i de Cartagena a Múrcia. El govern espanyol va oferir l'any passat aquest emplaçament a Maó com a port amb autorització diplomàtica permanent. Doncs bé, davant d'aquesta situació i de la inestabilitat geopolítica, l'Ajuntament de Maó va sortir ahir a dir que la presència de vaixells militars de l'OTAN a Menorca no és una novetat. En declaracions a IB3 Ràdio, l'alcalde Héctor Pons descartava cap vinculació amb la guerra.
Aquí hi ha hagut visites de forma, com dic, molt, molt habituals, no? Molt, molt recurrents. No tenc cap informació oficial que la pugui, per tant, confirmar. Però no estem xerrant d'una qüestió, en cap cas, bèl·lica. I el que sí que volem i esperam és que totes aquestes accions siguin en missions de pau.
El Ministeri de Defensa reconeix que aquesta base forma part dels recursos que el govern espanyol ha posat a disposició de l'OTAN i que diverses embarcacions de l'Aliança l'han fet servir per operacions logístiques. I en aquest context d'inestabilitat geopolítica i greu prebèl·lica, mentre creix la sensació de por per l'esclat d'un conflicte a Europa, el Regne Unit, el debat no passa tant per la possible guerra, ara una de les principals preocupacions, almenys dels mitjans britànics, és si els soldats poden anar o no amb barba. Des d'ahir els membres de les tropes britàniques ja poden tornar després d'un segle sense poder-ho fer perquè estava prohibit. Que se sàpiga, era l'únic exèrcit del món que ho prohibia, això dels seus soldats de dur barba. La mesura l'ha avalat el rei Carles III, però ha despertat una onada de reaccions contràries que ho titllen de vergonyós o indignant. El cas, per exemple, de Richard Kemp, un oficial retirat columnista al The Telegraph, que en un article d'opinió criticava que, aquest canvi provocarà que hi hagi menys disciplina a les forces armades. Ho qualifica directament de disgraceful, és a dir, de vergonyós. Canvia el ministre de Defensa britànic, Grant Shapps, n'és totalment partidari, fins i tot havia arribat a dir que la norma que les prohibia les barbes és ridícula. Tot i que els soldats ja puguin portar barba, hauran de complir requisits mínims d'higiene. Això vol dir que els qui se'n vulguin deixar l'hauran de retallar pel coll i els pèls no poden mesurar, que hauran d'anar amb el regle, més de 2,5 centímetres. Dos quarts de nou del matí, aquesta matinada, de nou a les dues seran les tres, i això farà que demà es faci de nit més tard, en concret quan passin 20 minuts de les 8 del vespre. És el primer canvi d'hora de l'any i torna a obrir el debat sobre els efectes negatius que té aquesta mesura sobre la salut i l'economia. Aquesta vegada, amb les eleccions europees a la cantonada, hi ha una pila d'entitats contràries a aquest canvi d'hora que pressionen perquè el 2026 sigui l'última vegada que s'hagin d'ajustar les agulles del rellotge. Més informació, Adrià de les Heras.
Els experts critiquen que el canvi d'hora ja ha deixat de tenir els efectes econòmics i energètics positius que se li suposaven en un principi, i el 2024 ja tots són pegues. Però, mentre no se suprimeixi aquesta mesura, fan alguna recomanació per començar amb bon peu el nou horari. Per exemple, assenyalen que demà és millor no dormir fins tard. Ho explica la directora de la clínica de la Son Estivill, Carla Estivill.
Quan canviem l'hora, el dissabte, no hem de dormir una hora més pel matí, perquè si no, el dilluns, que el despertador sonarà a les 7 del matí, segurament, doncs, aquella hora, el nostre cervell encara se'n recordaria que serien les 6 del matí, o sigui que ens costaria molt. Així que és important adaptar-se la setmana abans.
La directora de la clínica també apunta que aquest canvi, el de l'horari d'estiu, és el que provoca més problemes i mal de caps. Primer, perquè l'adaptació implica haver de dormir una mica menys, i segon, perquè que es faci de nit més tard provoca alteracions de la son.
Gràcies, Adrià. Precisament sobre la son, avui en parlarem amb una eminència com el doctor Eduard Estivill. A partir de les 12, quarts d'una, farem consultori de totes les afeccions vinculades amb la son que se us acudin. Si teniu alguna consulta per fer-li, tindreu el doctor Eduard Estivill aquí. A partir de les 12 del migdia, de quarts d'una, en parlarem de somnolències, de la gent que no pot dormir, de la gent que dorm massa, de tot el tipus d'afectacions. Si voleu fer preguntes o dubtes, notes de veu, ara si voleu, breus al 606 25 64 39. Vuit i 32 minuts i, com us dèiem abans, consternació al sector cultural i al món del periodisme per la mort de la periodista cultural Anna Pérez Pagès, 49 anys, a causa d'un càncer.
Soc l'Anna Pérez Pagès i, de part de l'equip de l'Il·lusions Acústiques, et vinc a portar un desig per als nostres oients.
Ahir, centenars de persones, de coneguts, amics, companys de professió, també del món cultural, van acomiadar a Pérez Pagès al Tanatori Sancho de Ávila de Barcelona en un comiat emocionant amb centenars de persones, com deia, que ella mateixa havia preparat. De fet, avui la premsa en va plena a l'Ara. Anna Guitart es dirigeix a l'Anna Pérez, que era amiga seva íntima, i diu en un article preciós: era impossible no explicar-te coses quan la gent s'asseia al teu sofà vermell i et trobaven amb aquella actitud d'escolta sincera, interessada de bo pel que deien. Eres la generositat personificada. A La Vanguardia, Álvaro Colomer diu: si la va sorprendre l'onada d'afecte després de la clausura d'Àrtic, el programa de BTV, costa d'imaginar què hauria sentit l'Anna si hagués percebut la capa de tristor que s'ha instal·lat en el món cultural català en fer-se pública la seva mort. De fet, el Teatre Lliure podria dedicar-li una butaca vermella a l'Anna Pérez Pagès. Amics i companys de professió han proposat batejar amb el nom de la periodista cultural que ha mort de càncer aquesta setmana un dels seients del Teatre Nil.
Ahir amics i familiars es van acomiadar d'ella i van fer aquesta proposta que ha passat per posar el nom de la periodista a una butaca. El Lliure ha dit que ho estudiarà i si finalment s'acabés donant terme seria la primera persona que tindria un seient dedicat a la platea en aquest equipament. Anna Pérez Pagès va dirigir el magazín cultural Àrtic de BTV durant 9 anys, asseguda sempre, precisament en un sofà vermell, i era la coordinadora de continguts culturals de la cadena barcelonina.
I encara amb l'àmbit cultural, qui ha mort a l'edat de 87 anys és l'actor Louis Gossett Jr., guanyador d'un Òscar, el millor actor de repartiment per la seva feina a Oficial i Cavaller. pel·lícula de l'any 82 que va protagonitzar al costat de Richard Gere i de Debra Winger, per la qual més se'l recorda i que li va donar, com dèiem, l'únic Òscar de la seva carrera. Va ser, de fet, el primer que va rebre un intèrpret negre a la categoria d'actor de repartiment.
I don't believe what I'm seeing. Where you been all your lives? At an orgy?
Gossett Jr. va iniciar la carrera al cinema i a la televisió als anys 60, va aparèixer més de 200 pel·lícules i sèries que li van donar, més d'aquest Òscar, dos Globus d'Or i un Emmy. Un dels últimes de les últimes aparicions va ser la nova versió musical del Color Porpra, estrenat recentment.
Ahir els familiars de la víctima van confirmar la seva mort a Associated Press, detallant que l'actor va morir durant la nit de dijous a Santa Mònica, a Califòrnia. Per ara s'han desconeixen les causes. Això sí, l'any 2010 Gossett va anunciar que tenia càncer de pròstata.
I encara parlant de cinema, atenció que Oppenheimer, i això és molt significatiu, s'ha estrenat, la pel·lícula guanyadora dels Oscars, al Japó. We imagine a future. I és significatiu perquè la pel·lícula que va sobre el descobriment de la bomba atòmica per part dels Estats Units és especialment sensible al Japó. I de fet ho ha fet l'estrena 8 mesos després que la resta del món, i com deia, tocant aquesta temàtica especialment sensible, la biografia de Robert Oppenheimer. Tot i que no s'ha donat cap justificació oficial sobre per què s'ha endarrerit tant l'estrena als cinemes japonesos, s'havia especulat sobre la possibilitat que la pel·lícula era massa delicada pel seu públic, sobretot tenint en compte que el Japó va ser l'únic país que va rebre l'impacte de l'arma nuclear l'agost del 45 i que van morir més de 140.000 persones a Hiroshima i 74.000 a Nagasaki. 8:36. En clau política, Ciutadans anuncia que impugnarà la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions del 12 de maig. Aleguen que l'expresident ja té un padró fictici perquè no viu a Catalunya i apunten que per presentar-se a les eleccions hauria de residir-hi. L'anunci el feia ahir el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Lo primero que haremos en el momento en que sean publicadas las listas es impugnar la candidatura del señor Puigdemont. Eso es lo primero, porque el señor Puigdemont, para presentarse a las elecciones autonómicas catalanas, tiene que estar empadronado en Cataluña. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe que lleva 7 años fugado.
Això ho deia l'agència EFE. A les últimes hores, també a l'agència EFE, Esquerra Republicana ha llançat darts contra Junts. El viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, dubta que Carles Puigdemont torni a Catalunya. De fet, diu que és una promesa que ja ha fet altres cops.
Propuesta de restitución, yo la he oído en 2017, en 2021, y esperaba alguna novedad. Creo que es lo mismo que dijo en 17 y en el 21...
Això mentre la militància de Podem, per cert, ha avalat la decisió de no presentar-se a les eleccions al Parlament, després de saber que Catalunya en Comú es presentarà amb la marca Comuns Sumar. Per altra banda, i pel que fa a la candidatura del PP a Catalunya, atenció al que publica avui El Mundo, diu que el candidat a les eleccions del 12 de maig, com ja s'ha dit, serà Alejandro Fernández, però la resta de noms de la seva llista les ha escollit Albert Núñez Feijóo directament i, per tant, està plena de crítics amb el líder català. De fet, es tracta de persones properes a Dolors Montserrat, a Xavier García Albiol, a Alberto Fernández, segons apunta el diari, la fins ara mà dreta d'Alejandro Fernández, Lorena Roldán, passarà a ser la número 2 a la demarcació de Tarragona. I un apunt més, encara en plana política, perquè Lluís Llach ha anunciat que es presentarà a les eleccions del secretariat de l'ANC. Ho va fer públic ahir en un missatge a Twitter on va dir que se sent motivat i disposat a treballar per l'entitat. 8:38. Junts per Catalunya nega, Carles, que la seva proposta d'empresonar els lladres reincidents de telèfons mòbils tingui res a veure amb un discurs contra la immigració. El partit va presentar la proposta dijous per castigar amb penes de fins a 3 anys de presó aquest tipus de robatoris. Ho van registrar en una proposició de llei al Congrés dels Diputats que ha de servir per fer una reforma al Codi Penal i, per tant, per poder combatre la multireincidència. Això sí, els de Carles Puigdemont neguen de totes que vulguin castigar els que robin de forma continuada pel seu origen. Diuen que l'objectiu és combatre, en tot cas, el risc que suposen aquests robatoris per la societat.
Diuen que l'augment d'aquest tipus de delictes, que s'han professionalitzat en algunes poblacions, estenen la inseguretat al carrer. En una entrevista ahir al Món Arracun, dels impulsors de la proposta, l'alcalde de Calella, Marc Buch, va demanar mà dura contra aquests grups que estan organitzats, però va avisar que cal vigilar també de no enfortir els discursos d'extrema dreta.
Aquí estem parlant de fets delictius i en cap cas doncs, l'origen de les persones és el problema. Aquí estem parlant d'uns fets delictius. I per altra banda, doncs, nosaltres el que demanem és que d'una vegada per totes s'acabin doncs, aquestes persones que fan de la delinqüència el seu ofici.
I sobre si la mesura seria massa dura, Buch va assegurar que l'objectiu és dissuadir els lladres perquè no reincideixin i que per fer-ho s'aplicaria aquesta legislació, que implicaria entrar a la garjola si es robessin tres dispositius o més. L'alcalde de Calella també negava que fessin la proposta ara per interès electoral.
El fet doncs, que altres partits es puguin presentar o no es puguin presentar a les eleccions no ha influït en això. De fet, ningú sabria que serien el 12 de maig. És evident que una proposta de modificació de llei no es prepara d'un dia per l'altre, que hi ha molts mesos de feina.
La proposta arriba en un context on les denúncies per robatoris van a l'alça a Catalunya i els furts també a la ciutat de Barcelona van pujar un 8% l'any passat, arribant als 85.000.
5 minuts i 3 quarts de 9 del matí, encara en plena de successos, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'home que es va atrinxerar a casa seva a l'Hospitalet de Llobregat i després va fugir amb una arma.
Segons la policia, s'hauria escapat amb una arma que no saben si és real o simulada pels carrers del municipi i abans s'hauria atrinxerat a casa seva al barri de la Torrassa. Tot plegat va passar dijous al vespre. L'home va esquivar el cordó policial muntat al voltant del seu domicili i des d'aleshores els Mossos tenen activat un dispositiu per trobar-lo.
I mentrestant han detingut un pedòfil que tenia més de 2 milions de fotografies i vídeos pornogràfics a casa.
L'home, que viu a Palma i té 65 anys, ho ha reconegut. Ara bé, assegura que no sabia que estigués cometent un delicte. A banda de tenir el material, també el compartia amb altres usuaris. De fet, va arribar a compartir 15.000 arxius des del juliol de l'any passat. Fins ara, la policia espanyola ho va descobrir i el jutge va ordenar el registre de casa seva on també hi viu la seva mare. Se l'acusa d'un delicte de corrupció de menors.
Encara parlant de successos, un arbre va caure sobre el cablejat elèctric a Bescanó, al Gironès, i va provocar un incendi que ha deixat sense llum 600 abonats.
El foc va causar retencions ahir a la carretera G533 entre Bescanó i Aiguaviva, mentre els bombers apagaven les flames. Més d'una desena de dotacions el van controlar ràpid, però es van quedar una estona perquè feia vent i hi havia risc que revifés. Al final, però, només va cremar una hectàrea. Els abonats d'Endesa que s'havien quedat sense llum la van recuperar al llarg de la tarda i al vespre. La incidència va afectar sobretot l'urbanització de Mas Llunès i Brunyola, a la Selva.
Tornant a plana internacional, 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí, els Estats Units en marxa ja les tasques per enretirar la runa del pont que es va ensorrar dimarts a Baltimore, després que un vaixell hi xoqués. Ahir va començar a treballar-se a la zona, i va començar a treballar una grua enorme, la més grossa de tota la costa est nord-americana, que és capaç d'aixecar 1.000 tones, i també van començar a treballar diverses grues flotants de l'exèrcit nord-americà.
Els propers dies es desplaçaran a Baltimore també més d'un miler d'especialistes en enginyeria que supervisaran aquestes tasques. La intenció és poder obrir un pas provisional el més aviat possible per reactivar l'activitat del que és un dels ports més importants dels Estats Units. A més, els serveis d'emergències han suspès la recerca dels 4 treballadors que continuen desapareguts fins que s'acabin aquestes tasques de neteja.
I encara en plana internacional, Benjamin Netanyahu ha donat llum verda perquè una delegació israeliana viatgi fins a Doha, al Qatar i al Caire, Egipte, per pactar un alto al foc a Gaza. Encara no hi ha una data marcada, però l'oficina del primer ministre diu que en els pròxims dies els serveis d'intel·ligència i hebreus tornaran a seure's a la taula. Tot plegat després que a principis de setmana Israel es va negar a baixar el cap amb la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que exigia un alto al foc immediat a la franja.
En aquell moment Netanyahu va dir que no es podien sotmetre a les reivindicacions de les milícies islamistes perquè deia que eren delirants i això va dinamitar les converses que ja feia setmanes que existien. Ara, 5 dies després, el govern hebreu fa marxa enrere i dona via lliure als serveis d'intel·ligència perquè negociïn l'alliberament dels hostatges. A l'altra banda de la taula hi ha Hamas, que reclama una pau permanent i també la retirada de les tropes israelianes de l'enclavament palestí.
Però mentrestant Netanyahu no s'atura, ara apunta cap a un altre enemic. Ahir l'exèrcit hebreu va llançar un atac aeri dirigit contra Síria. L'ofensiva sobre el país va afectar de ple l'aeroport d'Alepo, al nord de Damasc, on hi van morir una 50ena de persones. Ha estat, de fet, l'atac israelià a Síria més mortífer dels últims 3 anys. I mentrestant, els Estats Units han aprovat enviar més míssils i avions de guerra cap a Israel. El paquet inclou, per exemple, més de 2.300 bombes de 500 quilos cadascuna. Això tot i que aquesta setmana l'administració nord-americana ha assegurat estar preparada per la possible ofensiva hebrea contra Rafah, està preocupada per la possible ofensiva hebrea contra Rafah al sud de la franja de Gaza. I parlant de l'àmbit internacional, atenció que a Suïssa hi ha una científica catalana que està en boca de tota la premsa.
C'est une nomination historique à l'EPFL. Anna von Coubertin i Moral sera la première femme à présider l'École Polytechnique.
És Anna, com sentíeu, Anna von Coubertin Moral, la primera dona escollida per presidir l'Escola Politècnica Federal de Lausana, una universitat molt prestigiosa. És un càrrec que assumirà l'1 de gener del 2025. La radiotelevisió suïssa ho ha qualificat, ara ho sentíeu, aquesta fita com a històrica, perquè és la primera dona que hi accedeix. Von Coubertin, que és un referent internacional en el camp dels materials, de l'energia, ciència i la nanotecnologia. Les seves investigacions se centren en la recerca de materials per fabricar xips i cèl·lules solars amb materials fàcils de trobar a la natura, per tant, més sostenibles. Aquesta escola politècnica és una de les universitats més prestigioses en aquest àmbit, en l'àmbit tecnològic d'Europa i també del món. De fet, d'aquí una estona, a partir de les 10 del matí, podrem saludar-la, Anna Fontcuberta Morral, en temps de tertúlia en companyia de Sara González, de Carles Fernández, Ivan Guerra i Pau Canaleta. I ara que parlem de l'àmbit educatiu, les famílies d'un institut del barri de Sant Andreu a Barcelona estan en peu de guerra per la possibilitat que el centre perdi una línia de segon de batxillerat. Alerten que això podria fer que alguns alumnes es vegin obligats a canviar de centre o d'especialitat a mig fer, tot plegat amb el repte afegit d'haver de preparar la selectivitat. Eudald Martínez.
El centre afectat és l'Institut La Sagrera Sant Andreu, un centre de creació recent. L'any que ve, de fet, serà el primer que tindrà segon de batxillerat. Fa unes setmanes el Consorci d'Educació de Barcelona els va anunciar que estan valorant la possibilitat d'unificar les dues línies de primer de batxillerat en una sola. Afegeixen, però, que no ho decidiran fins que acabin les preinscripcions a finals d'abril. Les famílies lamenten que això posa en risc algunes modalitats d'estudi. N'ha parlat a RAC1 el pare d'un dels afectats, Pedro Gómez.
Si ja primer ens haguessin avisat, miri, tancarem una línia, doncs ja la gent es planteja si segueix o no en aquest batxillerat. A més, es dona la casualitat que serà aquest curs només. Els següents cursos sí que seran dues línies. Que el Consorci es vol estalviar dos sous i mig per un any. I per això vol tirar a les escombraries els estudis de vés a saber quants nois i noies.
De moment el Consorci es limita a assegurar que treballaran per mantenir les condicions d'escolarització que hi ha actualment al centre.
Gràcies, Eudald. No és l'únic canvi de cara al curs que ve, que està aixecant polèmica. Per exemple, a Tremp es queixen que desapareix una classe d'infantil pública i a Banyoles la fusió de dues escoles està provocant també problemes a les famílies. Més detalls des de Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Les famílies de l'escola Camins reclamen que el trasllat a les instal·lacions del Pla de l'Ametller a partir del curs 2028-2029 es faci de cop per evitar separar germans en dos centres. També que es prioritzin els criteris pedagògics. Maria Busquets és la secretària de l'AFA. Són declaracions a RAC1.
Que part del nostre projecte i les coses que funcionen del projecte es puguin mantenir en aquesta fusió amb el projecte del Pla de l'Ametller, doncs és la nostra reivindicació i el que estem intentant demanar.
A Saldes, durant 14 anys, els nens s'han hagut de desplaçar a poblacions veïnes per poder anar a classe. Ho explica RAC1 González, mare d'un alumne de l'escola.
El poble necessita escola perquè, bueno, surts al carrer i veure els nens jugant i rient i passant-s'ho bé, això dona vida.
A Tremp, l'AFA de l'escola Vall de Flors suposa el tancament d'una línia d'I3 perquè es poden veure obligats a l'altra escola del poble, que és concertada religiosa. Educació ofereix per a la preinscripció 2024-2025 més de 3.000 grups d'infantil 3, dels quals 2.000 corresponen a centres de titularitat pública i 900 a centres concertats.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteigs de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som un. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7, 11, 30, 31 i 39. I els sols, el 5 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Minuts i arribarem a les 9 del matí. Els que sou padrins o padrines, aneu en compte, si encara heu d'encarregar la mona als vostres fillols i filloles, potser no s'hi nota tant el preu, però tot just abans del dilluns de Pasqua, la xocolata està al mercat més cara que mai. Si el preu del cacau se situava a principis del 2024 als 4.000 euros la tona, ara està per sobre dels 8.300. O sigui, era el doble. Respecte a fa dos anys, ara és un 250% més car.
I darrere de tot plegat hi ha el canvi climàtic, que s'acarnissa especialment contra l'oest d'Àfrica, que és on es produeix el 70% del cacau que es ven al món. Aquest any el Niño, que és un fenomen meteorològic extrem, ha estat especialment violent en aquesta regió. Això, sumat a la sequera, ha fet que les explotacions agrícoles se'n ressentin. També ha causat estralls un virus que provoca que les branques dels arbres s'inflin i acabin perdent la fulla. Tot i això, l'arribada de xocolata a casa nostra està assegurada perquè la resta de regions productores, Amèrica del Sud i el sud-est asiàtic, no està venti aquests problemes.
9 minuts i les 9 del matí, la baixada dels Reiers de Coll de Nargó a l'Alt Urgell no es farà més a l'estiu. Els organitzadors han optat per canviar definitivament la data i fer-la sempre a la primavera per assegurar que hi hagi prou cabal d'aigua al Segre. De fet, és aquest migdia, a les 12, que se'n fa l'edició número ja 35.
L'any 2022 va ser l'últim cop que es va fer a l'estiu per l'onada de calor i la manca d'aigua al riu. L'any passat, però, ja la van fer a la primavera i el resultat va ser positiu. Més volum d'aigua i també més espectadors en fer-ho coincidir amb la Setmana Santa. Tot i que aquest any d'aigua n'hi ha menys, el president de l'associació, Àlex Ferrer, es mostra optimista. N'ha parlat a RAC1.
Any per any veiem que no podíem la festa a l'estiu i que a la primavera s'ha convertit en un espai perfecte, tot i que l'aigua no és la desitjable, ja que n'hi ha de la que ens esperàvem, però la suficient per poder fer la festa correctament. Al final, el canvi ha sigut lligat per les condicions meteorològiques.
Aquesta edició número 35 de la baixada serà la primera després de rebre la Creu de Sant Jordi i la segona des de la Declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
8 minuts i les 9. I obrim ara plana musical amb els Tiets.
Vida fer bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo, ens agradava...
Després de l'estrena ahir de la cançó d'Oques Gràcies, que per cert ha portat una certa polèmica a xarxes, hi ha qui hagi d'interpretar que interpreti, perquè hi ha qui diu que hi ha missatges ocults en la cançó d'Oques Gràcies, però també hi ha gent que pensa moltíssim. Vull dir que ja veurem. Si algun dels grups implicats vol dir alguna cosa, que ens ho digui. Però ahir hi havia la cançó d'Oques Gràcies, i s'ha anunciat també que els Tiets el mes que ve treuen nou tema. Ho han fet a través d'una piulada de Twitter on no donen pràcticament cap detall. Diuen, només passaven per aquí per dir que el mes que ve traiem tema nou. No haurem d'estar pendents, va, evidentment. Pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, Triquell dona el tret de sortida al festival Ítaca de l'Empordà. El concert serà a la platja de Riells, a l'Escala, en una primera nit de festival batejada amb el nom de la Santa Gresca. Com dèiem, hi actuarà Triquell, juntament, per exemple, amb Les que faltaven.
Busco just paraules que no que...
Els concerts comencen a 9:15 i l'entrada és totalment gratuïta. Per altra banda, la sala Rasmatàs, sessió nostàlgica amb Mr. Big. Aquest grup legendari s'acomiada dels fans que tenen a Catalunya amb el que s'espera que sigui un concert de clàssics com aquest Wild World que mai passen de moda. Les entrades ja estan exaurides. També a Rasmatàs, canviant radicalment de gènere, Arce.
pronto un millón se lo dije. Aprendí con mil cicatrices.
El raper de Santiago de Compostela, un dels més exitosos del panorama estatal dels últims anys, arriba a Barcelona també amb totes les entrades exaurides. Ens quedem també a Barcelona perquè avui Matué actua a la Sala Apolo.
Quadrada na beca de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo.
És un raper brasiler que és un dels màxims exponents del trap del seu país i aterra per primer cop a la capital de Catalunya. I encara a la Sala Apolo, Boom Boom Fighters i Kuka P.
3 del matí no puc dormir, no si és al veí, al llit o al coixí. Crec que és perquè avui no ets aquí amb mi, vull descansar i això és un suplir.
Van treure el seu àlbum de debut ara fa aproximadament un any en una aposta per la tradició jamaicana del reggae i el dancehall dels anys 80 i 90. 5 minuts i arribem a les 9 del matí. De seguida, la informació esportiva.
RAC 1.
Tens ganes de viatjar? A Feubert t'hi acompanyem. Prepara el teu cotxe amb nosaltres i aconsegueix els teus nous pneumàtics Robelo sense IVA. Demana cita a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Tornen els 12 D de Jardiland. 12 dies per donar la benvinguda a la primavera amb ofertes excepcionals. Del 27 de març al 7 d'abril a Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos amb ampliació d'horari. Jardiland Ponès.
Ei, d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Una mica més de 3 minuts i seran les 9 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
Per fi torna a la Lliga. No per gaire temps.
No, ara ho expliquem.
És tremendo, eh? Hem estat tota la setmana aquesta amb les seleccions. No,
represa de Lliga Interruptus.
De veritat, eh?
Perquè és... la setmana que ve hi ha la final de Copa del Rei, no, Atlètic sem... Club Mallorca, i tornen a parar la Lliga.
Algú pot explicar-ho, això, de normal? Sí. O sigui, hi ha el rotllo aquest de les seleccions, que no hi ha qui l'aguanti. Això durant una setmana que no hi ha, ja no hi ha Lliga. En el moment més important de la temporada, sí, que queden poques jornades, es fa una jornada... El cap de setmana que ve, que hi ha dos equips que juguen una final de Copa i no poden jugar la resta? No té cap mena de sentit, de veritat.
No volen contraprogramar.
Ai, senyor, va, sí, és igual, no facis parlar. En tot cas, tenim Lliga de Primera Divisió aquest cap de setmana. El Barça rep avui a Les Palmes aquesta nit a Montjuïc, que he vist que la premsa va molt amb la Lliga, encara no està llançada, per tant, és el missatge una mica de Xavi Hernández.
Sí.
És l'últim partit del Barça abans de l'anada dels quarts de la Champions contra el Paris Saint-Germain.
Sí, perquè amb això del calendari que comentàvem fa un moment, aturada de seleccions, Lliga aquesta setmana, i torni a aturar perquè ve la Copa del Rei, el Barça haurà jugat un partit en 3 setmanes, que és el d'aquesta nit contra les Palmes. Això sí, en clau Champions, potser pot anar bé, perquè ja el següent partit és l'anada dels quarts de la Champions
però
a París.
Però han perdut el ritme aquí.
Contra el PSG.
Estaven anant bé.
Dimecres 10 d'abril. Sí, però Xavi... Quan hi ha molts partits, que si el calendari que sí, sobrecarregat, sí. Que si el desgast, que si no es pot treballar els entrenaments, doncs mira, ara tindran entrenaments per donar i per vendre per preparar el partit de París. Si no va bé, en tot cas, no serà per no haver tingut jornades per preparar-ho bé. En tot cas, pel partit d'aquesta nit de la Lliga contra les Palmes, com sempre aquesta temporada, imprescindible guanyar per no quedar del tot despenjat, si algú encara té fent el títol de Lliga, l'entrenador Xavi Hernández sí, doncs diu Xavi precisament que espera que l'aturada de seleccions no afecti la dinàmica de joc que duia l'equip.
Sobretot perquè tornen de les seleccions, no? I a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica, no?, positiva. És un partit per nosaltres molt transcendent per continuar lluitant per la Lliga.
El tècnic ballesà recupera Ferran Torres després de dos mesos lesionat, també Cancelo, un cop descartat que tingui problemes cardíacs, per això es va perdre l'últim partit al camp de l'Atlètic de Madrid, i podrà comptar també amb Araujo, que no ha jugat amb l'Uruguai per molèsties a les dates FIFA, i Ter Stegen, que va donar l'ensurt amb un cop al genoll a l'entrenament d'ahir, que al final afortunadament no era lesió. En canvi, Andreas Christensen continua de baixa per molèsties en un tendó d'Aquiles i se suma a les absències de Gavi, Pedri, De Jong i Valde. La llista de convocats ha de sortir aquest migdia. Xavi, per cert, també va dir que es manté ferm en la decisió de marxar a final de temporada, malgrat que darrerament tant el president Joan Laporta com el director esportiu d'ECO han insinuat que volen que continuï. Les Palmes és l'onzè a la classificació, a zona tranquil·la, a 12 punts del descens i a 9 de l'accés a Europa. Fa això sí 5 jornades que no guanya. Té una baixa, la del lateral cedit pel Barça, Julián Araujo, per lesió i per clàusula de la por, i serà un partit